El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
No deixem de parlar de política i afegim un altre element, que és el periodisme. Avui és el Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, una jornada que ens porta a reflexionar sobre la independència dels mitjans de comunicació actuals a casa nostra, i a més, ho podem emmarcar també en aquesta incipient campanya electoral que arrencarà la setmana vinent. En parlem aquesta hora amb el degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya, en Joan Maria Morros. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del cafè de la ràdio.
Bon dia, gràcies a vosaltres.
Les campanyes electorals, en certa manera, el que fan és posar a prova aquesta llibertat de premsa, no? Quan entra aquest moment de, per exemple, els mitjans públics, no? De fer blogs, entrevistes amb cronòmetres, aquesta temporització, aquesta, al final, no criteri periodístic a l'hora d'afrontar una informació, posa a prova aquesta llibertat de premsa?
Mira, nosaltres des del Col·legi el que fem sempre és defensar que els periodistes puguin treballar amb la màxima llibertat per ser la seva feina, que ja la sabem fer i que, a més, està emmarcada en el codi deontològic, que és el que estableix les bases de funcionament perquè totes les informacions que puguem fer siguin veraces, siguin contrastades, siguin creïbles per la societat. Per tant, en època de campanyes electorals també s'hauria de poder treballar d'aquesta manera. És a dir, nosaltres el que defensem és que tot allò que és informació es pugui explicar bé i es pugui donar a la seva mesura en els diferents espais informatius, i el que no sigui notícia, que no s'hagi de donar. Per tant, s'ha avançat en els últims anys en totes aquestes qüestions, amb el tema de les eliminacions estrictes dels blocs electorals, com els teníem entesos des de ja fa uns quants anys. Un període electoral sempre és un moment en què hi ha una situació una miqueta més delicada absolutament per tot, perquè també estàs entrant en diferents dialèctiques, etc. Però nosaltres el que hem de fer és poder-ho explicar tot i explicar-ho amb la màxima llibertat possible.
Uh-huh. A dia d'avui, a casa nostra, podríem dir que la llibertat de premsa està passant per un bon moment, o hem d'anar més enllà i hem de veure que encara queda camí per recórrer?
Encara queda camí per recórrer, no només a casa nostra, sinó a tot el món. En l'últim informe que ha fet Reporters Sense Fronteres i que es publica precisament amb motiu del 30è aniversari de la Declaració Mundial, del Dia Mundial de la Llibertat de Premsa, el que es nota és que l'any 2022 hi ha hagut un empitjorament global de la situació pel que fa al periodisme, amb més periodistes empresonats i també amb més països, fins i tot també la Unió Europea, en què hi ha hagut governs autoritaris, populistes, que el que fan és posar encara més entrebancs per aquesta llibertat de premsa i per la llibertat d'informació. A casa nostra, un dels problemes màxims que jo diria que existeix és el de la precarietat, que ja fa temps que estem lluitant-hi des del Col·legi de Periodistes, però el que fa és que sigui molt difícil per un periodista tenir només una sola feina, sinó que n'ha de tenir unes quantes, i això el que fa és que sigui una miqueta més debilitada la seva posició a l'hora d'explicar informació. Per tant, el que hem de fer és lluitar contra la precarietat i després també contra altres qüestions que hi ha i que ens amenacen a tots i que ens afecten a tots, com per exemple la difusió de mentides, de fake news, però també hem d'anar molt en compte amb la irrupció i l'arribada de la intel·ligència artificial, perquè el que s'ha de fer és, tots aquests avenços tecnològics que es van produint, és agafar les coses positives que ens ajuden a fer la nostra feina, i de qualsevol altra persona, però també anar molt en compte amb les facilitats també que hi pot haver per aquesta difusió, com en comentava, de notícies falses.
Clar, al final aquestes fake news estan atacant a un dels aspectes prioritaris, no?, del periodista, per no dir el fonamental, que és la credibilitat, no? Al final, que la gent posi en dubte el que tu expliques, al darrere explica moltes coses, no?, també.
El que hauria de quedar clar és que el que difonem els periodistes i els mitjans de comunicació són notícies, i el que hi ha a través d'altres canals no són notícies. És a dir, ara queda molt clar el que és un canal de comunicació, del que és un mitjà de comunicació i del que és periodisme. L'aparició de les xarxes socials en els últims anys el que fa és facilitar la manera en què es poden difondre a través d'aquests canals el que et comentava. És a dir, nosaltres no volem dir que són notícies falses, sinó que diem directament que són les mentides de tota la vida. Per tant, el que hem de fer és incrementar l'educació mediàtica. Nosaltres ja des de fa més de 14 anys fem un programa que es diu Premsa a les escoles, a través del qual periodistes col·legiats van a diferents instituts de secundària del país a explicar els eixos bàsics amb els quals els alumnes poden diferenciar una fake news del que és una notícia de veritat. Aquest programa ens agradaria, ja fa temps que ho estem treballant i fa temps que ho estem demanant, que es pogués aplicar a tots els instituts de Catalunya i que fins i tot arribés a ser una matèria obligatòria perquè tots tinguessin les eines per poder-ho diferenciar i perquè no hi hagués cap mena de facilitat en la difusió d'aquestes mentides, perquè és molt fàcil des que tenim un telèfon mòbil. I no només hauria de ser secundària, sinó també els últims cursos de primària. Però aquesta educació mediàtica hauria d'arribar també a l'altra franja de la societat, de la gent gran, a través de centres cívics, a través de casals, i en això també hi estem treballant. Per què? Perquè també hi ha hagut un accés en els últims anys molt fàcil de la gent gran a través de telèfons mòbils, d'ordinadors, a qualsevol de les xarxes socials, i també es pot divulgar molt més fàcilment això. Per tant, nosaltres defensem l'educació mediàtica com a principal eina per a aquesta lluita, i en aquí hi hem d'estar tots conjuntament, és a dir, no només el Col·legi de Periodistes i altres diferents associacions, també el Consell de l'Audiovisual de Catalunya té programes en aquesta matèria que fem conjuntament, sinó també totes les administracions. Hauríem d'exigir que aquesta assignatura fos obligatòria, ja diria, en aquestes dues franges, tant a nivell escolar com a nivell de la gent gran.
Clar, aquí hi ha també un altre element lligat a la precarietat, que és el món econòmic, no? Que a dia d'avui capitaneja el món i també afecta, no? Al final, a la llibertat de premsa i a la manera com es poden explicar les coses.
Clar, aquí, pel que et comentava, la precarització és un dels elements que més ens preocupen, perquè el que no hi ha d'haver és cap tipus d'obligació, ni ha d'haver cap tipus de pressió ni des del món polític, ni des del món econòmic, ni des de cap tipus per l'exercici del periodisme. És a dir, els periodistes han de poder treballar lliurement per tenir les informacions i per tenir totes aquelles dades que facin possible explicar una informació veraç. Per tant, el que hem de fer és absolutament dir que no a qualsevol tipus de pressió que es pugui rebre per dur a terme la nostra feina.
Clar, acabo ja. La guerra ucraïna al final ha posat també un altre cop al focus, no? Com s'explica la informació en casos tan extrems com aquests, no? En moments, informacions arribant des de diferents punts, no? Veient com s'ha tractat també la premsa a Rússia, no? Al cor d'Europa. Això també ens hauria de fer veure, no? La feina o el poder que tenim encara a dia d'avui els periodistes?
Sí, a més, en aquest exemple que tu estàs posant ara mateix és el que ha fet situar una altra vegada aquí al continent europeu una paraula que potser ja feia temps que no s'utilitzava tant, que és la propaganda que es fa a través de determinats poders polítics fent servir diferents canals, no? La propaganda que hi ha, per exemple, des de Rússia, o la negació que hi ha del que està passant a Ucraïna és una guerra, sinó una operació especial. I això ens ha situat una altra vegada en primer pla aquí al nostre continent, que ja feia temps que semblava que ho teníem oblidat o que ho hem deixat enrere, la importància que hi ha al periodisme per explicar tot allò que està passant. Tots els periodistes, tots els fotoperiodistes que han anat a Ucraïna han explicat de primera mà quines són les diferents situacions que passen en el front de guerra, i això és més important que mai quan hi ha una situació d'aquest tipus per fer arribar a la gent la veritat del que està passant. A la vegada, també el que genera és una situació de molta perillositat per periodistes i per fotoperiodistes. No fa gaire es va detenir també un periodista dels Estats Units a Rússia, cosa que no havia passat des del final de la Guerra Freda. Per tant, la situació, quan hi ha un conflicte bèl·lic, és molt important que hi pugui haver periodistes que expliquin què és el que està passant, però a la vegada també incrementa molt, i això no hauria de ser la perillositat de treballar allà.
Moltíssimes gràcies per haver-nos atès, en Josep Maria Morros, degà del Col·legi de Periodistes de Catalunya. Que vagi molt bé, que tinguis un molt bon dia.
Gràcies, igualment. Bon dia.
Adéu, bon dia.